A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs un quart de 12 del matí, com la millor manera de presentar algú és allò que algú diu d'ell mateix, doncs l'agafem a través de l'esbós biogràfic que té en el seu mateix blog. Amic de Subirats i Sebastià, Campredó 1967, llicenciat en Filologia Anglogermànica per la Universitat Rovira i Virgili, i escriptor amateur, casat i amb dos fills, és propietari de l'Acadèmia Nessie School of Languages d'Amposta des del 1991. Autor de les novel·les Tomàs Serra, Bora Diver, Expedient 3295 i Dies d'Anels, quatre novel·les. Coordinador de llibres d'història, comissari del centenari del naixement de l'intel·lectual catalanista Joan Cid i Mulet, i bé, i continuaríem un llarg esbós biogràfic amb diversos trets. Un tret seria, posem per cas, la literatura, un altre tret seria doncs els estudis en filologia anglogermànica, i un altre tret el fet de ser de les Terres de l'Ebre. I des d'aquest curs, i durant dos anys, serà professor de l'Institut Joan Ramon Benaprés. Amic de Subirats, bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut, gràcies per haver fet, diguem, aquest calaix, perquè, evidentment, l'amic de ve de donar classe i se'n va a donar classe quan acabem.
Sí, a les 12 torno a tenir classe.
L'amic de que és de Campredó, que dorm a Campredó cada dia,
sí.
I això li genera el primer problema.
Sí, el Campredó és un poble que està entre Tortosa i Amposta, té 1.300 habitants, és un poble molt petit, i pertanyem al municipi de Tortosa. I passa que des de fa una setmana vam aprovar en referèndum popular la constitució del poble en MD, en entitat municipal descentralitzada.
Caram.
I és un aspecte que anirem a treballar en un futur, aquesta mena d'autonomia municipal que suposa una MD.
Quin seria el gentilici de Campredó?
Campredonenc.
I els campredonencs no se senten tortosins?
No, gens. Els campredonencs hem estat 14 anys en procés de segregació de Tortosa. Passa que tenim el polígon industrial Baix Ebre i el polígon industrial Catalunya Sud al nostre terme, i llavors Tortosa no ens ha deixat anar. És un cas contrari. Ara, si escolteu la tele aquests dies, parlen de la Canonja, que se separa del municipi de Tarragona, i que Tarragona voluntàriament els dona la constitució de municipi a la Canonja. No ha sigut malauradament el nostre cas, llavors vam perdre pel Tribunal Suprem aquests 14 anys de procés de segregació, i ara ens donen aquest caramelet, algun uns diuen que dolcet, altres diuen que més amarg, que és l'AMD, que és una mena de, si voleu comparar, d'estatut municipal.
D'acord. Una cosa semblant al que tindrien les Roquetes aquí, a Sant Pere de Ribes.
Sí. La majoria d'AMDs són al Pirineu, a Catalunya, perquè hi ha pobles molt petits al Pirineu que tenen AMD, però ara nosaltres tinguem aquesta AMD a partir del 2011, crec que ara l'ha aprovat el poble, i crec que ara els tràmits de la Generalitat és un any, el 2011 podem tenir l'AMD, i jo vinc tots els dies en tren fins a Sant Vicent de Calders, perquè no tenim servei de tren directe fins Sitges, i llavors deixo una furgoneta meva tot el mes a Sant Vicent de Calders, a l'estació, i me'n vinc els últims 20 minuts de Sant Vicent aquí en cotxe, que és una miqueta complicadet.
És a dir, fer un transbordament primer amb tren i després amb cotxe.
Sí.
Bàsicament perquè aquí sempre ens estem queixant que la circulació amb tren des d'aquí fins a Barcelona és difícil, però no parlem des d'aquí cap a Tarragona.
És molt pitjor, jo, per exemple, moltes vegades, quan també hi ha els tòpics típics dels professors, que els professors tenen moltes vacances, que els professors cobrem molt, que els professors no treballem, que tenim una vida molt fàcil, i en el meu cas, jo m'aixeco tots els matins a les 5:30 del matí, i a les 6:20 agafo el tren a les 6:20 per arribar a l'Institut Joan Ramon Benaprés de Sitges a les 8:30. Vol dir que jo tinc un tràmit de 2 hores cada dia abans, i que el tren no em faci tard. Si el tren em fa tard, faig jo tard a la feina. Afortunadament, els trens del matí no hi ha problema.
Anava a dir, què es fa el tren, tanta estona?
Altra vegada trenco el tòpic del professor, perquè jo estic molt motivat en la meva professió. Jo m'agrada molt ser mestre, jo soc un professor d'anglès, i el tren vol dir que jo corregeixo tots els exàmens al tren. es corregeixo tots, llavors els xavals se queden sorpresos de que si fem un examen en dimecres, en dijous està corregit. Quan molts de professors tarden 15 dies en tornar-los els exàmens, jo el dia següent ja està corregit. I llavors també, com tinc feina, com tinc temps al tren, potser mano més deures de casa, més redaccions, més exercicis, perquè al tren, quan em vaig corregint, quan me n'adono, dic, ui, estic a l'ampolla, ja estic ja al costat de casa, vol dir que m'ho passo millor que un dia normal. Al matí tenim xerreta, perquè al matí hi ha algun xaval que treballa a Tarragona i anem parlant, si no es dormiries tota l'estona, però a la tarda l'aprofito per corregir exàmens i també per la lectura, que és una de les meves passions. També al tren també es pot llegir molt bé.
El tren fins a Sant Vicenç de Calders, perquè hem quedat que de Sant Vicenç de Sitges no hi ha manera humana.
No arribaria a temps. Hi ha rodalies a Sant Vicenç de Sitges, però si tu depens de dos trens per arribar a la feina, arribaria sempre tard. Llavors de Sant Vicenç aquí no, me seria impossible arribar a hora, i llavors faig aquesta combinació amb el cotxe que...
Després ens diran del transport públic.
Sí, però també pot ser també perquè jo soc una miqueta de massa lluny, en aquest sentit també he sigut jo qui he decidit anar a casa tots els dies, també en aquest sentit jo també soc pues, una miqueta massa lluny per a confiar en el transport públic, però fins al dia d'avui porto dos mesos i mig i fins al dia d'avui m'ho he combinat prou bé.
Us vau plantejar de buscar alguna cosa aquí a prop, com a mínim per passar la setmana?
I ja passa que jo tinc dos crios petits, tinc una xiqueta de 8 anys i un xiquet de 6, i jo volia anar a casa, si podia. Si no, clar que quan me van destinar a Sitges m'ho vaig arribar a pensar de què feia, m'ho vaig arribar a pensar en què podia fer, però hi ha dos aspectes. Primer, l'aspecte familiar, jo crec que soc més útil a casa que passar una nit sola a Sitges, i a mi l'educació dels meus fills és el primordial, i vaig pensar, mira, els primers mesos faig això, i si realment a mi tan curs se'm fa molt pesat, llavors sempre tens l'opció de buscar-te un pis a Sitges. Sempre. L'altra cosa és els preus prohibitius de Sitges. Jo també tinc 42 anys, i quan un acaba la carrera, quan un té 25-26 anys, compartir pis, i clar, compartir pis vol dir compartir lloguer, vol dir pagar menys, és una cosa més fàcil. A la meva edat no és tan fàcil, perquè probablement també hi ha un xaval de 25 anys, probablement tampoc no vulgui viure amb un de 42. Primerament també tenen aquest estereotip, que després pot ser la mar d'amic, però tenen aquest estereotip. I llavors també aquí a Sitges, almenys a l'institut, els professors de fora que hi ha molts que són barcelonins i se'n van a viure a la ciutat de Barcelona. A mi no m'apetiria gens anar a viure a Barcelona. I l'altre són professors valencians, molt més joves que jo, que viuen a Vilanova, a Vilafranca, que ja tenen els seus companys de fa anys, que fa anys que treballen per aquí dalt, i llavors també no necessiten ningú per compartir pis tampoc. Llavors també no és tan senzill. I pagar-te individualment un pis a Sitges, et jugues la meitat del salari. És que és una cosa... I després encara has de menjar i has de viure. Saps? Que és una animalada.
Els preus de Sitges. Una cosa...
Jo ho he trobat exagerat, ho he trobat molt car.
No li hem preguntat a l'amic Dic com va caure Sitges.
Vaig aprovar les oposicions enguany, a les oposicions d'ensenyament, i vaig tenir una molt bona nota d'examen de temàtica. De l'examen nostre va ser Anglaterra i Irlanda entre guerres, Primera Guerra Mundial i Segona Guerra Mundial, i autors de l'època. Era un tema que me'l sabia prou bé i vaig tenir molt bona nota d'aquest tema, però després jo portava molt pocs mèrits, jo havia treballat molt poquet, havia treballat senzillament uns mesos a primària a Segur de Calafell, tampoc no lluny d'aquí, i a Roda de Barà, no a les comarques del Tarragona i del Baix Penedès, però eren molt pocs mèrits, i a part que quan treballes a primària et consta com la meitat de temps treballat, és a dir, que si vaig treballar 8 mesos me'n consta com a 4 de mesos. I clar, això me va baixar moltíssim la nota, i llavors, clar, no em van donar res ni de Terres de l'Ebre ni de Tarragona, i em va tocar Sitges, que també no és una cosa, també m'hauria pogut tocar molt més lluny, m'hauria pogut tocar Viella, i dius, mira, em toca estar tot l'any allà dalt, ja no és només
allà no hi ha transport públic que valgui.
No, dius, m'hauria tocat estar tot l'any, en aquest sentit tampoc no vas tenir un disgust en especial, i ara estic molt a gust a Sitges.
I quan vau venir a Sitges, què vau trobar?
Quan vaig venir a Sitges, l'Institut Joan Ramon Benaprés, que és on treballo, està al costat mateix de l'autopista, i he de dir que vaig entrar molt poquet dins del poble. Vaig entrar molt poquet perquè anava del tren a l'institut i de l'institut al tren. A l'institut he trobat un molt bon clima, i fins i tot et ficaré una comparació. Enguany, com a parella, la meva dona i jo vam tenir allò dels mèrits de tota la vida, perquè vam aprovar les oposicions els dos, jo de llengua anglesa i ella de llengua catalana. Sortosament, a ella li van donar un institut de Tortosa, Dic sobretot perquè amb els dos crios petits que tenim hauria sigut realment dramàtic si arribés els dos fora de casa.
La conciliació, la famosa conciliació.
Llavors, ella està a Tortosa, i quan arribem a casa a la nit, jo sempre parlo amb entusiasme de l'institut, perquè a mi m'agrada molt el clima que vivim aquí, el Joan Ramon Benaprés, i en canvi ella està molt decebuda del clima que es troba a l'institut de Tortosa. A Tortosa hi ha un problema gros en dos instituts. Per dir-ho de manera en dos adjectius, un qualificat de bo i l'altre qualificat de dolent, en el sentit de que un era l'institut de BUP i COU d'abans i l'altre l'institut de FP d'abans. Tot això ha canviat, ara és ESO i és batxillerat, però la concepció de la gent no ha canviat, i llavors et trobes que l'alumne bo va al Joaquim Bau i l'alumne dolent, i també molts d'emigrants en dificultat de la llengua, van a l'IES de l'Ebre. I llavors a l'IES de l'Ebre hi ha un clima que no és tot el que vol dir els professors, i en aquest sentit, de dir, ella treballa al costat de casa i moltes vegades ve molt decebuda del que es troba, i jo vinc molt lluny de casa i vinc entusiasmat del que m'he trobat al Ramon Benaprés. Realment hi ha un clima formidable, no hi ha problemes, i bueno, no hi ha problemes, l'altre dia no hi vaig tenir un de gros, però ja són coses més casuals.
D'acord, és a dir que en principi aquest primer gran contacte amb el món de l'ensenyament, de l'ensenyament secundari, el fet de ser a Sitges, tot i que podria ser en qualsevol altre lloc, doncs ha estat positiu per la Miti.
Sí, molt, molt, molt. Jo sóc una persona que m'entusiasma molt en les coses, i jo, per exemple, estic molt involucrat en l'àmbit de la literatura, també una miqueta en l'àmbit de la política, i molt ara en l'àmbit de l'ensenyament. I, per exemple, et podria dir que si fa uns mesos la meva prioritat era l'àmbit literari, que és el meu hobby, o fins i tot també molt implicat en política, avui dia l'ensenyament se m'engoleix el 80% del meu temps, del meu temps, i se m'engoleix voluntàriament per motivació personal, fins i tot que moltes vegades si tenies una hora lliure el dedicava a fer una qüestió literària, i ara pues, el dedico a preparar classes, a pensar, també al tren també penso moltíssim en què puc fer amb aquests xavals. Porto una tutoria de quart A, que saludo aquí tots els meus alumnes, que me'ls estimo molt i que els dedico molt de temps als xavals de la meva tutoria, i ho faig amb molt de gust. Portem 8 o 9 setmanes de classe i porto 11 reunions amb els pares, ja, en aquest sentit, més d'una per setmana, i continuaré amb aquest ritme. Llavors, l'ensenyament... és que a mi la persona estava en primària, però a mi m'agraden els xavals més grans. A mi m'agraden l'ensenyament de secundària, i entre un xaval de 14 i un de 17 encara t'agafo el de 17. A mi m'agrada l'ensenyament de xavals molt més grans.
És a dir, que estiguin més formats, que es pugui interactuar més amb ells.
I també, com és una llengua estrangera, també que el nivell d'anglès com millor és, millor, i llavors pots arribar a treballar i pots arribar amb xavals amb un bon nivell d'anglès, pots arribar a fer coses molt, molt positives.
Esteu trencant una miqueta el tòpic de l'ensenyament, de tota manera.
Sí, perquè el problema de tots els tòpics, vol dir, és molt fàcil dir el professor no fa res, els instituts és una disbauxa, ha de pensar que el primer que et trobes és la disciplina que et trobes allà dins.
Ara em permetreu costar-li un momentet. El tòpic és perquè, en principi, el sistema permet que el tòpic sigui.
Sí, també hi ha part del tòpic, del dir aquell que s'agafa les baixes, aquell que no és puntual a classe, també existeix això. No existeix. I te toca callar. I ara jo estic davant del micròfon i estic parlant així, quan realment potser m'hauria de callar, però vol dir, d'existir, sí que existir. I ho veiem. I tant que ho veiem. I tant. En el sentit de... Jo, per exemple, et poso com a exemple. Jo tinc una guàrdia a les 8:30 del matí, per exemple, i hi ha professor que millor no ve en aquella guàrdia. Pues, ha fet molt mal fet de no venir. Te ho calles, però ho veus. L'important és que tu no caiguis en aquesta trampa i tu facis el mateix. Jo fins al dia d'avui a mi no m'ho poden dir que ho hagi fet, en aquest sentit. I llavors el que és la dedicació, també trobes aquell professor que veus que sempre llegeix el diari, però també trobes molts d'aquells que sempre van a l'ordenador a fer les fotocòpies, a trucar al pare per el problema que hi ha hagut aquell dia a classe, aquell que va accelerat tota l'estona, o aquell que treballa a Barcelona i que té el tren més tard i que es queda mitja hora, una hora més a l'institut, en lloc de la estació, i que fa feina a l'institut en una hora no remunerada, en aquest sentit. Llavors, també hi ha d'aquests que aprofiten fins a l'últim minut de marxar a l'estació, fins a l'últim minut, i que han aprofitat hores que dius, mira, tinc el tren a les 2:15, he acabat a 1:30, que 3 quarts d'hora estan treballant allí a l'institut.
Entenem que per això el sistema funciona d'alguna manera.
Sí.
Perquè si tot fos l'altre no funcionaria gens.
Vol dir, la idea del funcionari que no fa res, que vinguin a l'institut i ho vegin. I, per exemple, la direcció, que moltes vegades les direccions d'instituts és molt criticada, déu-n'hi-do la feinada que arribarà a tenir d'organitzar un institut, és dificilíssim. De vegades, organitzar un ajuntament és difícil, però organitzar un institut també ho és moltíssim. És a l'Isla conviure 700-800 persones de nivells culturals diferents, nivells econòmics molt, molt diferents, de famílies molt desestabilitzades. En aquest sentit, no és tan fàcil. I el que es trobem a les aules, i només com a exemple, jo acabo de venir d'una classe de tercer A i fem hora A i hora B, i jo i el company de l'hora B ens hem dividit avui els alumnes perquè teníem tres nivells diferents de què fer. I hem fet una classe que considero molt positiva, molt, molt, molt positiva, perquè ens hem sabut estructurar. Si no, en 32 crios a classe, amb nivells diferents, i ja t'ho dic, nivells d'anglès diferents, nivells socials i econòmics diferents, motivacions davant l'estudi diferent, és dificilíssim.
La societat està canviant, això és una qüestió que la plantegem sempre que tenim algun representant del món de l'ensenyament en aquesta taula. La societat està canviant, els usos socials canvien, i això fa que alguns professors amb els que hem parlat ens diguin que cada cop ensenyar serà més difícil.
Ho és. Ho és molt difícil, i es necessita que quan t'aixeques al matí estigues hipercontent i hipermotivat. Perquè si no, entraries a l'aula, i si tu entres a l'aula deprimit, la depressió s'encomana.
Evidentment.
S'encomana. I necessites tu anar entusiasmat a classe, perquè tens grups molt nombrosos. Jo abans us parlava de la tutoria quarta, jo tinc tingut una sort, és que a la tutoria només tenim 20 crios. I es treballa molt millor amb aquest grup, amb 20 crios, que en grups on n'hi ha 31 o 32. La diferència és abismal. Llavors, l'ensenyament es fa molt complicat. Els nivells, per desgràcia, van baixant. Un dels comentaris que fem als professors és que arribem a pensar què arribarem a ensenyar algun dia, perquè ens estan baixant moltíssim els nivells de l'ensenyament, quan realment els xavals d'avui dia tenen el seu abast tota mena d'infraestructures que nosaltres no teníem. Per exemple, el tema internet, per exemple, pot ser perjudicial i pot ser molt positiu. Positiu del punt de vista de que allí trobes tot, un que tingui problemes amb el present perfect o amb el pas continuous, va a internet i troba infinitat
d'eines.
D'eines que, jo, per exemple, jo els he obert un blog que es diu englishteachersblogspot.com, on els poso exercicis de reforç per a l'alça i a la baixa, per als que són bons a l'alça i per als que no són tan bons a la baixa, i això és un món que poden trobar a internet. En canvi, sabeu que molts xavals a internet usen el Messenger i perden el temps escrivint d'una manera, si el missatge de mòbil és patètic, el missatge de Messenger és autènticament patètic. I en canvi és això, el que tenen a l'abast un seguit d'eines i vídeos i YouTubes i que poden escoltar l'anglès i cursos d'anglès per internet on poden escoltar la pronunciació, listenings, fantàstic.
Que és el més difícil,
sí, sí,
per dir nosaltres, més sí, sí, fins sí. i tot, perquè la gramàtica anglesa no és de les més complicades, ni molt menys.
El senyor Pompeu Fabra, la gramàtica catalana, ho va muntar molt més complicat que els anglesos.
Per això, el més difícil per nosaltres potser és la pronúncia.
Sí, sí, sí. Pues, ells tenen aquests mecanismes al seu abast, i en canvi, pues, clar, també és normal, tenen entre 14 i 18 anys, i que quan se fiquen a internet, pues, el pare pensa, mira, mon fill està a internet, que bé, i a internet sabe Déu què pot estar fent.
Internet pot anar bé o pot anar malament.
I pot estar mirant una pel·li porno, en aquest sentit, perfectament. Llavors, l'ensenyament no és una cosa fàcil, i també t'has d'acostumar, quan te fas gran, és que les noves generacions tenen uns models diferents, tenen uns costums diferents. Per exemple, el vostè no existeix, ja fa molts anys que no existeix a l'institut, reconeixeu que fa 20 anys el professor li dius de vostè, ara el vostè no existeix, però és que això t'has d'acostumar i no és la fi del món.
Que no existeixi el vostè vol dir que no existeix el respecte?
Jo crec que si el dia que t'imposes, el dia que t'imposes, sí que encara tenen la por al professor. Encara està la idea aquella del professor. Depèn d'aquí, Depèn d'aquí. Però clar, és que a les classes ens trobem un paisatge molt heterogeni.
D'acord.
Un paisatge molt heterogeni, i llavors ja és tot. Als batxillerats, com ja només arriben els alumnes més bons, allà ja la cosa canvia.
Ja que estem estirant el fil per aquí, quin paisatge us heu trobat a Sitges?
El paisatge urbà del poble?
No, el paisatge a les classes.
A les classes, bé. Això és un dels meus dogmes, en aquest sentit, parlava d'aquesta moda, sobretot dels nois, la moda dels pantalons baixats, la moda dels pantalons sense... si no tenen cintura, i de fet xoca moltíssim. Impacta, perquè els veus que porten una moda en uns pantalons baixats i que alguns ensenyen la part del calçotet de dalt, però alguns ensenyen la totalitat del calçotet fins baix al cul. I és una cosa, una moda que, a part que és incòmode, jo comparo de que quan l'Mary Quant va inventar la minifalda, la minifaldilla, va canviar dos costums. Primer, la roba interior femenina s'ha convertit en molt més curta i va crear una moda de roba interior molt diferent a la d'abans, perquè la d'abans és el típic allò que veiem els biquinis dels anys 50, coses d'aquestes, va canviar tot. I també va canviar el model de caminar i de seure de les dones. Mm. Evidentment, amb una minifaldilla i amb roba interior curta, la manera de seure va ser molt diferent, la manera de caminar va ser molt diferent dels anys 60. Aquí és al revés. Aquí aquests pantalons baixats, dius, és que com t'aguantes els pantalons que no els tens a la cintura? Com te'ls aguantes? Llavors caminen amb els nois amb les cames
aixarrancades,
que és l'única manera que poden mantenir els pantalons, i jo sempre dic, si un dia em deixo de corregir a casa i m'he d'anar muntant els pantalons, ho considero molt incòmode, imagina vosaltres caminant, és que caminen com escaldats, ho dieu aquí, si això d'escaldats?
No, però s'entén perfectament.
Una paraula és que també les Terres de l'Ebre tenim un vocabulari diferent. L'escaldat és allò que tens les cames roges, vermelles, del contacte entre les cames i tot això.
D'acord.
Nosaltres dèiem escaldats. I es caminen així, com a escaldats, i a part jo no trobo... me poden dir, mira, tu ja tens 40 anys, però no la trobo una moda bonica, però una cosa... Per una cosa, sempre una part del cos, igual masculí que femení, que agrada, que és el cul. Llavors, que marca el cul i te'l fa ser més prim o menys gras, o que dona... aquests pantalons fan bosses a baix del cul. No? Senzillament és una moda d'aquelles que dius, no l'entenc. A part d'estèticament més bonic o més lletja, és que caminen molt malament i caminen dificultats i la porten el 90% dels xavals entre 13 i 18 anys. És una curiositat molt gran, saps? Mm-hmm. Això és.
Ara que parlàvem del tema d'ensenyament, per exemple, diguem, s'està canviant, i això que em comentàveu ara de les modes, la manera que té doncs la relació que hi ha entre el professor i l'alumne. Ara, per exemple, a televisió hem vist una mena de reality que es deia Curso del 63, que no sé si això té gaire a veure amb la realitat o no.
Si volguessis fer un programa d'aquests a l'institut, la trobaries, perquè trobaries allò que dius fauna de tot tipus, vull dir, ne trobaries, i te trobaves en casos realment complicats, en casos complicats, i en... jo també crec que un dels problemes és que també conviuen a l'institut gent d'edat molt diferent. A l'edat nostra estàvem entre 14 i 17 anys a l'institut, ara entren els 12, entren molt més jovenets. Només que hi hagi un repetidor a tercer d'ESO, te pots trobar un xaval de 13 anys amb un xaval de 16 o de 17. Llavors, la convivència entre ells no és fàcil. Te pots trobar un xaval molt alt i guapo i prim i molt modern, amb un xavalet que, com aquell que diu, encara va a la faldilla de la mare, encara un xavalet que encara no surten dissabtes. I tot això conviu a la mateixa classe, saps? I és complicat.
I catalitzar això des del concepte d'autoritat, això ja està perdut.
Sí, el concepte d'autoritat... bueno, jo, de vegades... aquell xaval més rebel, que et penses que és el més rebel de tot, una bona bronca del professor encara està l'oficina de és el professor. És el professor. Jo, en el meu cas, jo soc bastant atípic, perquè jo vull ser molt amic d'ells i em poso molt al seu nivell. I, per exemple, hi ha dos xavals a un dels meus grups, no diré el grup, que m'han dit que som xavals bastant conflictius. Jo, en canvi, des del primer dia els he sabut capdellar bastant bé. I l'altre dia, a un examen, me l'haurien entregat en blanc, i el que vaig fer va ser, no us ficaré nota, i els anava explicant exercici per exercici. Què vaig aconseguir? Que gairebé em van acabar l'examen. l'enemic també, allò de dir que em treguin un 5, o que... jo penso que em respecten, que siguin amics meus, i anar-los a ensenyar perquè és millor. Anar-los a ensenyar exercici que exercici, que ficar-los un 0, perquè ficar-los un 0 no serveix de res. Com a mínim, van mostrar un interès d'acabar aquell examen tremendo. Ah, evidentment, no els ho puc avaluar, però van fer alguna cosa, que si no, haurien estat amb els desplegats tota la classe. I per què vaig fer-ho? Perquè m'havien d'avisar que eren dos xavals conflictius, xavals molt més grans que la resta de classe, i llavors escap d'ello de la manera en què puc. A vegades me'n puc sortir, d'altres doncs no, com a mínim intentar-ho.
De tota manera, el que ens heu, lligant amb una cosa que ens heu comentat abans, el paisatge humà aquest que us heu trobat al ben après aquí a Sitges és millor, entre cometes, que el que s'ha trobat la vostra dona a l'IES Ebre de Tortosa.
Ara diré una cosa políticament incorrecta.
A veure.
Una cosa políticament incorrecta, però és la realitat. Hem de començar a parlar en as, es, is, os i us. A l'institut que he treballat la meva dona, a Tortosa hi ha un problema greu ja des de primària, que a primària hi ha dos col·legis de primària, a dos barris del nucli antic de la ciutat. El nucli antic de la ciutat de Tortosa és molt bonic, és preciós, però està molt deteriorat. Llavors hi ha dos instituts totalment d'immigrants. Totalment. Dos instituts, dos col·legis. Un de xavalets d'ètnia gitana i l'altre gairebé 99% de xavals sud-americans i magrebis. Vull dir que difícilment un tortosí, fill de pare tortosí i mare tortosina catalana parlant, anirà en aquell col·legi encara que visqui al costat del col·legi. Això passa. Això, educació pot tancar els ulls, però ho sap. Llavors, el problema d'aquest és que això passa a primària, llavors a secundària es transmet el mateix. La totalitat d'aquests col·legis van rectes a l'IES de l'Ebre. I llavors, per exemple, com a exemple, moda és professor de català i s'ha preparat una optativa de conte i s'ho va preparar durant el mes de setembre, també trencant el tòpic del professor, amb tota la il·lusió del món, buscant tot tipus de contes per fer una optativa que la muntava ella al seu gust. S'ha trobat de que...
El territori comanxa s'ha trobat.
Sí, ella ha tingut... Tu pots criticar el professor, però ella ha tingut un interès tremendo en fer-se aquella optativa, a part que ja l'optativa que tu montes, l'any que ve la pot continuar un altre professor, si vol. Pot canviar els contes, però ja està l'estructura de l'optativa. I va buscar contes d'autors diversos, de València, de Barcelona, de totes les modalitats lingüístiques del català, per poder contrastar l'idioma i tot. I et trobes que l'alumnat que tens és 100% sud-americà i magribí. I dius, aquí ara me poden dir políticament incorrecte, em poden dir racista, jo he pertangut i pertanyo i associacions en defensa dels immigrants. Però aquí dic una cosa, la dic a Sitges, la dic a la ràdio i la diria al Benaprés i la diria a tot arreu. Del col·lectiu de sud-americans n'hi ha molts que no volen aprendre el català. I que em perdonin, si els seria més fàcil que a un pakistaní, que a un marroquí, que a un d'Ucraïna. I llavors, davant d'aquesta negativa de dir col·lectiu, ara molts dels oients me poden dir, jo soc del Perú i parlo català, jo soc d'Argentina i parlo català. Sí, però ja estic parlant de bona part d'aquest col·lectiu.
Estem entrant en aquell arriscat món de la generalització.
Sí, sí, sí. No, és que és la generalització i alguns dels oients, i ho accepto, que poden dir...
Ja són l'excepció.
No és el meu cas, però jo te puc dir una cosa, vol dir, això està passant, i està passant a les aules, i està passant a les reunions de pares,
És a dir, passa més amb uns col·lectius que amb uns altres.
Sí, i més amb els sud-americans.
D'acord.
Més amb els sud-americans, quan jo considero molt injust, perquè la proximitat de la llengua catalana i castellana hauria de ser molt millor que entre un que parla àrab del Marroc o que parla urdu del Pakistan.
Correcte.
Llavors, davant d'això, tot es dificulta i llavors també jo considero molt injust que jo vaig viure l'any 90 al País de Gales, jo vaig anar a Anglaterra a aprendre anglès i per coses de feina vaig fer cap al País de Gales. El País de Gales és a l'igual que els països catalans, que és hi ha una llengua que es diu el galès, i és justament el galès i el català són les úniques llengües d'Europa sense estat que tu vas pel carrer i la sents, perquè les altres llengües costa sentir-les. El País Basc la sents als pobles i l'occità no se sent, i el gallec a les ciutats no la sents, i el català i el galès són les dues llengües vives al carrer. Jo vaig anar a Gran Bretanya a estudiar anglès, vaig trobar una feina, vaig fer cap al País de Gales i vaig aprendre una miqueta de galès. anglès. Una miqueta vol dir...
És molt complicat, diuen l'anglès.
Molt, com el basc. Com el basc. Però una miqueta vol dir per anar tirant, per anar a una botiga i dir quan val això, els dies de setmana, els números, els colors, les salutacions, una conversa bàsica, anar a demanar una cervesa, a demanar un cafè. La bàsic ho vaig aprendre. I amb molt de gust aprendre-ho. I una llengua dificilíssima. Igual dificilíssima. Llavors, jo en aquest sentit sí que me queixo moltíssim de que no es faci aquest esforç d'aprendre la llengua catalana, perquè realment han sigut ells els que han vingut aquí. I llavors aquí no hi ha cap contingut ni de discriminació, ni de racisme, ni de res. Vol dir, no, senzillament hi ha una cosa d'això de que si volem aprendre millor, passa per això. I és millor per la feina del mestre, però també que també qualsevol xaval d'aquests s'enriqueix en el català. No, és que
hi hauria una explicació sociològica que, diguem, accediria a l'àmbit d'aquesta conversa, però una explicació, com una justificació, però...
Sí, però jo ho considero, no anava a dir dramàtic, però ho considero greu.
Ho dèieu en el vostre blog, no ho hem dit encara, no sé si ho hem dit, l'amic l'hem portat aquí perquè té un blog. Té un blog molt interessant que es diu Vida d'Institut, i que bé, de fet el blog es diu Lletres Ebrenques, però una part d'aquest Lletres Ebrenques és el Vida d'Institut, on està explicant la seva experiència, i en porta 6 de posts que els poden llegir a blogs.mesvilaweb.cat/amicdi, blogs.mesvilaweb.cat/amicdi. I entre una de les coses que hem llegit en el blog de l'Amicdi és el fet que ella xifra en el 40% a l'ús de la llengua catalana entre els alumnes.
Bé, bueno, és de 40%.
Per dir una xifra.
És un càlcul.
Sí.
Jo vinc d'una zona 100% catalana parlant. 100% catalana parlant, a les Terres de l'Ebre. Llavors, jo, per exemple, els ebrencs i les ebrenques canvien molt poquet de llengua. Jo, per exemple, allò que passa aquí a Barcelona, de que quan hi ha un català i un castellano parlant, canvia de llengua catalana parlant sempre, malgrat tota la propaganda que diguen des de Ponent, sempre és el català el que canvia de llengua, jo no canvio mai. Jo, si m'entenen, no canvio mai. Podem tenir perfectament una conversa bilingüe, jo no obligo ningú a parlar català, però jo no canvio mai. Llavors, és un 100%, vius en català, tota la... I, per exemple, dins del col·lectiu d'escriptors de les Terres de l'Ebre, avui dia estem al 95% dels escriptors de les Terres de l'Ebre i del Matarranya Maestrat, que escrivim en llengua catalana. Això no passa a cap altre lloc dels països catalans, a cap altre lloc. Però també és per la situació lingüística oral. Llavors, jo si ets calculo un 40%, jo si ets m'he trobat una situació lingüística quan el català, millor de la que em vaig trobar a Roda de Barà i a Segur de Calafell. Però és que a Roda de Barà i a Segur de Calafell em vaig trobar al zero. No és que m'he trobat al 3% o al 5%, és que em vaig trobar al zero. Al pati de Roda de Barà i de Segur de Calafell no el parla ningú. No el parla ningú, i entre el professorat, déu-n'hi-do, la de català parlant, és que canvi. Nosaltres diem una frase allà baix, a Terres de l'Ebre, que diem a Barcelona canvien de llengua com de calçotets, o més que de calçotets, de que és curiós aquest canvi i d'això. I això sobta moltíssim. En canvi, Sitges, m'he trobat de que a les classes superaríem en escreix el 40% de catalanoparlants. El superaríem en escreix. I el passadís i el pati, molt millor que la comarca del Baix Penedès. Potser un sitgetà de tota la vida diria no, hem perdut, els últims 20 anys hem perdut. Clar, per a mi que vinc d'un lloc on era zero, una altra frase molt ebrenca, torno a sentir-me...
Tot i que si vinguéssiu de Tortosa, seria una caiguda, això.
Sí, home, i tant. És que a Tortosa el que passa és que a Tortosa qualsevol nouvingut aprèn el català. Dins de l'ambient en què es troba,
l'àmbit social, diguem, entre cometes, ho condiciona.
Sí, per exemple, jo al meu poble, encara Tortosa perquè ja és la ciutat més gran, però jo al meu poble, 1.300 habitants, abans parlava dels sud-americans, els sud-americans que estudien amb uns fills, jo tinc una xiqueta de 8 anys, un xiquet de 6, els sud-americans que parlen amb uns fills parlen tots en català, i en l'accent de català com el meu, l'accent de les Terres de l'Ebre, que parlen amb el nostre vocabulari i allí no hi ha cap problema. Però clar, aquí jo sí que reivindico el fet de que, a part que el fet del català, la discriminació positiva envers la llengua catalana a les escoles és essencial, si no es desapareixerem. Ens queda això, eh?
Doncs, amic, diu, ho hem de deixar aquí entre altres coses, perquè l'amic diu a les 12 té classe, i sí, per tant això és inexorable, però deixem, diguem, el tinter, perquè de fet ens ha quedat el tinter parlar de les lletres ebrenques, parlar de... L'amic diu presenta un programa, Antena Caro Roquetes, que es diu Lletres Ebrenques, i que parla de la literatura, doncs, de les seves terres, del seu lloc d'origen. Ell, a més, és, ho hem llegit al principi, escriptor, i tampoc n'hem pogut parlar d'això, però és que em sembla que la conversa l'allargaríem durant molta estona. Amic, di, moltíssimes gràcies.
Quan vulgueu, encantat de parlar de literatura amb altres.
Doncs et tornarem a convidar un altre dia, i a tots vostès, doncs ho deixem res, un minut, i els esports.
D'acord.